Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Els parla Joan Grimal. A aquesta hora seguim pendents de la reunió que ha començat fa poc menys de mitja hora entre la consellera de Salut, Alba Vergés, i el ministre de Sanitat, Salvador Illa, per decidir si les regions sanitàries de Barcelona i Lleida passen demà a la fase 3. En cas que fos així, tot el territori català es trobaria ja en aquest punt de la desescalada i tota Catalunya podria sortir de l'estat d'alarma a finals d'aquesta setmana. Una de les incògnites del desconfinament és com haurà de ser el retorn a les aules de les escoles. Alguns ajuntaments, com és el cas de Ripoll, volen un curs escolar presencial a partir de setembre. Informa des de Televisió del Ripollès, Abril Chinchilla.
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Ripoll ha demanat que el curs escolar, que ha de començar el mes de setembre, sigui més presencial que telemàtic. El consistori considera que és la millor manera per garantir un aprenentatge igual per a tothom, malgrat que s'hagin de prendre tota una sèrie de mesures de prevenció, que també permetin que la comunitat educativa treballi amb la màxima seguretat. Maria Dolors Vilalta és la regidora d'Educació.
Sí que és cert que s'han de prendre unes mesures de seguretat, però entenem que la millor manera de que hi hagi un aprenentatge bàsic i bo és doncs que aquest sigui presencial.
Aquesta setmana s'ha mantingut una trobada amb els serveis territorials del Departament d'Educació a Girona per concretar quins espais hi ha disponibles a la capital per poder-los oferir a les escoles en cas que els necessitin. A hores d'ara, cap centre educatiu ha fet una petició formal en aquest sentit.
A Sant Fruitós, la moció de censura a Joan Carles Batanés tira endavant i Adrià Mazcunyan, d'Esquerra Republicana, és la nova alcaldessa. Tot plegat s'ha decidit avui al matí en el ple extraordinari que l'havia de validar. Connectem amb Ràdio Sant Fruitós. Joel Penya, bona tarda.
Bona tarda. El ple ha durat una hora i 20 minuts on Esquerra, PSC, Sant Fruitós i Junts han retret a gent fent poble que hagi fet una mala gestió de la crisi de la Covid-19 i no fos opac en les decisions que pren. Unes paraules que no han agradat a Joan Carles Batanés, qui fins ara era l'alcalde, i ha aprofitat per treure pit i recordar dels èxits que ha tingut com a batlle. Finalment, però, la moció ha tirat endavant i el regidor de major edat de l'Ajuntament, Vicenç Llorenç, de Junts per Sant Fruitós, ha anunciat així el canvi d'alcaldia.
La moció de censura ha resultat aprovada i, en conseqüència, cessa com a alcalde el senyor Joan Carles Batanés Sobirana i resulta elegida l'alcaldessa, la senyora Àdria Mascunyan i Claret.
Després del ple, poc més d'un centenar de persones han rebut entre crits i xiulets per un costat i aplaudiments per l'altre als regidors que des de fa poques hores el nou equip de govern de Sant Fruitós de Bages.
Els Mossos d'Esquadra han detingut 8 persones a Girona per estafar els propietaris d'una botiga de compra-venda d'or i empenyoraments. Entre els detinguts hi ha un regidor de Vox de l'Ajuntament de Salt. A més, s'ha detingut una novena persona per haver robat mig quilo d'or de la botiga. Els Mossos van iniciar les indagacions el mes de març i van constatar que durant l'any 2019 la responsable de l'establiment s'hauria apropiat de joies empenyorades i comprades per la franquícia. I amb aquesta notícia arribada des de Girona posem punt i final a aquest butlletí informatiu. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Bona tarda a tots i benvinguts, com esteu? Arrenquem l'edició d'avui del programa El Far. En concret, espera que ara ho miro, estem al Far número 379. Demà farem el 380, que sempre fa molta més gràcia perquè és un número rodó. Els números que acaben en zero sempre fan molta més gràcia. De fet, la taula del 5 sempre era la més fàcil. 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, i te la prenies en un moment. La del 8 era fotuda. Jo la del 8 la portava tota la vida molt malament. Sempre em va costar molt. La del 8 i la del 7 eren dues taules d'aquelles de high-tech. Bé, en tot cas, com esteu? Arrenquem aquest programa que esperem que, bueno, que us interessi, del qual ens sentireu a parlar moltíssimes qüestions al llarg d'aquesta tarda. Viatjarem, o de fet repassarem, un viatge que es va fer ara fa d'intercanvi, que es va fer a Dinamarca. Us ho parlàvem, crec que dilluns vam parlar-ne, divendres passat vam parlar-ne, i avui coneixerem amb més profunditat com va anar aquest viatge d'intercanvi. Però abans, ja ho diuen que els bombers estan cardats. Ja ho diuen, que els hi falta material, que falten efectius, que bé, que les coses ja fa molt de temps que van de retallades i que no hi ha manera de que tinguin allò que ells demanen per poder fer la seva feina de manera òptima. Però clar, una cosa és anar cardats i una altra cosa és anar a rescatar algun nàufrag amb un pedalo. Això no s'hauria vist mai. Així van anar ahir els bombers de la Generalitat a Tossa de Mar a rescatar un pobre submarinista que havia patit un accident i va necessitar l'assistència. Amb aquest pedal, tipus marca cotxe escarabat Volkswagen, amb un tobogant d'aquests que llogues a la platja per 20 euros l'hora. Doncs així van anar, que us dic una cosa, jo vaig jugar-ne un estiu passat aquests bitxos i moure'l té la seva tela. I a més jo vaig per un pantà, imagina't pel mar, havien d'arribar els tios desfondats. Bueno, no perquè són bombers i estan en forma, però havien d'arribar desfondats. Ja ho diuen que el cos de bombers està en molt mal moment i que necessita una reforma. Home, és evident que necessita una reforma. Així no es pot treballar, que diria aquell. I si nosaltres ens ho mirem des del punt de vista dels que veiem la foto, imagineu-vos el nàufrag, que està allà el tio aguantant, no? Ara venim a rescatar-le! I veu que arriben els bombers, fotent-li el pedal i amb la cosa que hi ha al mig, pa dirigir-lo. Home! 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 Això no es fa! Bé, des d'aquí, al Departament d'Interior, els bombers de la Generalitat, comprin algun motoret, ni que sigui a piles, però comprin algun motoret. De fet, això ens ha fet pensar que no estaria malament que les poblacions de costa tinguessin una barca, una lanxa, una zodiac, una barca vella, un el que fos, que servís per, en cas d'emergència, sortir a rescatar la gent. I també ens ha fet pensar que sí que estan fumuts a Tossa, que no tenen cap altra barca de fortuna, cap, eh? Cap. Bombers, ai, que rescatarà algú, què tenim? Pues només tenim un petit. Home, alguna altra barca segurament haurien trobat abans d'anar amb el petit. Bé, en tot cas, una imatge de República Bananera que esperem que no es repeteixi i que es prengui les mesures necessàries com perquè no hagin d'anar els bombers a rescatar algú amb un petit d'aquests de mar. Vaja, és com si anéssim a rescatar algú a terra amb un tricicle infantil. Més o menys seria el mateix. Ben trobats, com esteu? Arrenquem l'edició d'avui del programa El Far. Salutacions de l'equip tècnic del programa, encapçalat pel David Valverde i en Juanjo López. També tenim a la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández. Espera un moment, que el David s'ha posat content perquè t'he dit encapçalat. Molt bé, doncs sí, és el jefe dels tècnics, són dos. La Judit Castells, el Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i el Josep Maria Cano. Dic perquè després el nombre de vegades que es diu que dic tot aquí parat. Ben trobats, fins a 6.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I arribats a aquesta hora de la tarda, sempre ens agrada fer un cop d'ull a la previsió del temps, i aquesta primavera està sent divertida, entretinguda i mogudeta, meteorològicament parlant. I si no, que els diguin els companys de Saber Meteorològic de Catalunya, que cada tarda ens fan la previsió i cada tarda tenen coses diferents i coses noves a explicar-nos. Saludem, per saber la previsió del mar, en Jordi Toda. Jordi, què tal? Molt bona tarda.
Situació marítima força tranquil·la durant la tarda de dimecres. Amb marejol pràcticament arreu, tret de punts del sector central del litoral, on hi haurà algunes àrees de maror. El vent es mantindrà fluix de component sud pràcticament arreu del litoral de Catalunya i amb la possibilitat d'alguns ruixats, sobretot a punts de la meitat nord del litoral, nord de la costa central i a la costa brava. Avui la temperatura una mica més alta que l'enregistrada durant la jornada i de cara a demà al dematí, una jornada novament passada per aigua, sobretot durant la primera part del dia. Pot ploure arreu de la línia de la costa. Les més importants serien estarien situades al sector central del litoral i del prelitoral. Marejol arreu, amb temperatura mínima una mica més baixa. A la tarda s'obriran clarianes, tot i que es mantindrà la possibilitat encara d'alguns ruixats a punts de la Costa Brava. Es mantindrà el marejol arreu i el vent bufarà fluix de component est. Demà la temperatura sense masses canvis. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Veurem si finalment, com dius, demà no hi ha canvis i, per tant, ja podem fer una mica de previsió d'allò que ens posarem per no passar fred ni calor. Fins després.
Connectem amb l'actualitat.
I ens n'anem a les Terres de l'Ebre i amb una d'aquelles notícies que no deixen de sorprendre i sobtar-nos a tots una mica. Tres dies consecutius sense cobertura mòbil a Paüls, a les Terres de l'Ebre, tot per una avaria que Telefònica té a la zona i que encara no ha resolt. Judit, bona tarda.
Doncs sí, bona tarda. Des de diumenge al matí que al municipi de Paüls no hi ha cobertura mòbil, tot i les insistents comunicacions de la incidència que ha fet l'Ajuntament i molts de veïns a l'empresa Telefònica Mòbils Espanya, que és l'única que pot contractar el servei, l'avaria fa més de 72 hores doncs, que s'està allargant. La companyia assegura que està treballant per resoldre el problema, però de moment no està resolt. A més, aquest deficient servei i els talls de cobertura al municipi no són un fet aïllat. L'alcalde Enric Adell ha tornat a enviar una carta al síndic de Greuges per denunciar els problemes que hi ha al municipi.
Per aquells que tingueu dubtes, a Paüls ho hem mirat, ja amb poc més de 500 veïns, eh? Per això triguen tant a arreglar-ho, perquè si hi haguessin 5.000, doncs ja s'espavilarien, però per 500 a la Fònica no li surten els números i, per tant, triguen el que triguen. És el fet de tenir privatitzada determinats serveis. Per cert, parlant d'ajuntaments i alcaldes, els d'Esquerra Republicana de l'Ebre alerten que perilla el cobrament dels 6,9 milions d'euros d'ajudes dels aiguats del 2018.
Doncs sí, de fet, els alcaldes republicans de Roquetes, Horta de Sant Joan i Alcanar han sigut qui han fet aquesta representació en nom de la resta d'alcaldesses i alcaldes del seu partit aquí a les Terres de l'Ebre, que mostren la seva preocupació i malestar pel cobrament de les ajudes dels aiguats del 2018 que se'ls van prometre. Adverteixen que amb el canvi de regles i els criteris restrictius fixats pel Departament de Presidència de la Generalitat serà gairebé impossible poder optar en aquests 6.900.000 euros que l'Estat els ha consignat. Ara, per solucionar-ho, demanen una reunió amb el subdelegat del govern espanyol a Tarragona i també el delegat del govern a les Terres de l'Ebre perquè se'ls expliqui perquè no se'ls han ingressat els diners quan a finals d'any l'Estat espanyol, en aquest cas, ja va fer aquesta transferència a la Generalitat. Però ara la Generalitat els diu que no els hi pertoquen tants de diners. Veurem si ho solucionen.
Bueno, sona molt a batalla política entre partits, eh? Batalla partidista. Sona molt Esquerra, Junts, Esquerra, i s'estan estirant dels cabells. Gràcies, Judit, que vagi bé. Fins després.
Fins ara.
A reveure. I mentretant, inversió important. 14 milions d'euros al port de Tarragona. Per què? Per ampliar les instal·lacions de Vopak. Daniel.
Doncs sí, aquesta companyia logística ha començat les obres d'ampliació de la terminal del port de Tarragona per poder ampliar la capacitat d'emmagatzematge de productes químics. En concret, es construiran 4 nous tancs amb una capacitat de 17.000 metres cúbics. La nova instal·lació disposarà dels últims avenços en matèria d'automatització i sistemes de càrrega, la qual cosa augmentarà els nivells de seguretat i també d'eficiència. Els treballs s'acabaran d'aquí a uns 10 mesos. Les obres s'emmarquen dins la tercera fase d'ampliació del moll de la concessió, en el moll de la química del port de Tarragona, on aquesta empresa, Vopak Terquimsa, ja ha invertit 34 milions i mig d'euros en els últims 6 anys per guanyar fins a 60.000 metres cúbics de capacitat. Amb aquesta ampliació, l'empresa assolirà una capacitat de gairebé 456.000 metres cúbics a Tarragona, que acull les instal·lacions més grans de la companyia. També té espai per emmagatzemar productes químics al port de Barcelona.
Doncs, en tot cas, important inversió, 14 milions d'euros, benvinguda, sigui en un context econòmic i industrial molt complicat. Per tant, bona feina. Que vagi bé, Daniel.
Fins ara. Exacte. Fins ara.
A reveure. I molta atenció, perquè és que, de fer el contrari, la veritat és que ens sorprendria. Municipis del litoral del Baix Penedès demanen a Renfe que no posi trens extres per Sant Joan. I és que, clar, si no han d'haver platges i ha d'haver una mobilitat limitada, és un absurd que es posin mitjans perquè la gent es mogui de manera multitudinària, no, Ivan?
Doncs sí, concretament han estat els municipis de Calafell i el Vendrell els que han fet aquesta petició a Renfe demanant que no s'ampliïn les freqüències de trens a les línies R2 i R4 de Rodalies en direcció Sant Vicenç de Calders. D'aquesta manera, els dos consistoris volen reduir l'habitual afluència massiva de gent que visita les platges d'aquests municipis durant la nit de Sant Joan, la majoria procedents d'altres territoris propers en aquesta zona de Barcelona. I és que Calafell, recordem, no tancarà totalment les seves platges la nit del 23 de juny, però sí que prohibirà l'accés en aquelles zones més naturals, especialment on el Corriol Camanegre ha nidificat. Amb aquesta mesura i amb la petició feta a Renfe, el regidor d'Ecologia Urbana, Aaron Marcos, apunta que, tot i que són conscients que no podran evitar-ho completament, sí que volen minimitzar les festes i també les grans concentracions de persones a la sorra. El Vendrell, per la seva banda, també ha demanat que no es posin més trens la nit de la Revetlla. Sembla que, en aquest cas, en un principi no hauria de tenir problemes perquè finalment, el consistori del Vendrell ha canviat d'opinió i ha decidit tancar les seves platges, tot i que sí que estarà permès accedir a la sorra per anar doncs, a les guinguetes que estiguin habilitades aquella nit.
Doncs veurem finalment que fa Renfe, però seria bastant absurd que, si no hi pot anar gent, doncs se la portés a un lloc on no se l'espera. I és com una mica de sentit comú. Gràcies, Ivan, que vagi bé. Fins després.
Fins ara, gràcies.
I l'anunci que ha fet avui la Universitat de Girona és el de combinar les classes presencials de cara al curs vinent amb educació presencial i educació a distància. Cristina.
Sí, és una decisió que s'ha pres per tal d'adaptar-se al possible rebot que la Covid-19 pugui generar la tardor. El rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi, ha explicat que la voluntat és tornar progressivament a les classes presencials, però que s'aniran adaptant segons la situació que hi hagi en cada moment. El proper curs, on s'introduirà aquest nou model educatiu híbrid que combinarà activitats presencials, semipresencials i també a distància. També ha recomanat als alumnes que s'abstinguin d'anar d'Erasmus al primer semestre del curs vinent, tot i que poden haver-hi excepcions segons la situació del país de destí on vulguin anar. Preveuen també una disminució de matrícules internacionals, però que pot quedar compensada per l'augment d'estudiants gironins i catalans que decideixin no anar a fer carrera a l'estranger. Salvi ha exposat que el coronavirus deixarà un impacte de 7,4 milions d'euros a la Universitat de Girona i confia que la Generalitat ajudi a les universitats perquè formen part del sistema d'educació públic de Catalunya.
Doncs veurem què en queda de tot això i finalment, com es combina l'ensenyament presencial amb l'ensenyament a distància. Per cert, aquesta situació del rebrot del Covid, ningú està mirant el que està passant a Pequín? Jo dic perquè podríem començar a prendre nota. Em sembla alarmant que aquí estiguem en fase 2, fase 3 i tal i pasqual, i ningú estigui prenent nota del que està passant allà, que els hi ha tornat i els hi ha rebrotat. Espero que sí que ho estiguin fent, tot i que em dona la sensació que aquí preferem mirar la butxaca i el turisme.
Primer va passar a Wuhan, va arribar aquí, ara està passant a Pequín. Esperem doncs, que no sigui el mateix cas, però sí, esperem, podríem prestar-hi més atenció.
Gràcies, Cristina. Fins ara.
Fins ara.
A reveure. I acabem aquest repàs de l'actualitat saludant a Isabel González. Què tal, Isabel? Com estàs?
Bona tarda, què tal?
Doncs mira, contents de la decisió que ha pres el Departament d'Agricultura, que ha destinat 1 milió d'euros, que no és poca pasta, en ajudes pels grups d'acció local.
Doncs sí, exactament. Ha destinat uns ajuts que ja contemplaven en el Fons Europeu Marítim de la Pesca, que corresponen, hem de dir, a l'exercici de l'any passat, és a dir, del 2020. D'aquesta manera, el GALP Costa Brava i el GALP Mar de l'Ebre són els beneficiaris d'aquestes ajudes que tenen com a objectiu la dinamització del sector pesquer a través de diferents projectes arreu del territori. En total s'han aprovat 41 projectes de les 72 sol·licituds que en un primer moment es van presentar, unes sol·licituds que s'havien fet tant des de l'àmbit privat com des de l'àmbit públic, 23 dels quals corresponen en aquest cas al GALP Costa Brava i 18 al GALP Mar de l'Ebre. Les iniciatives doncs molt diverses i diferents entre elles, com a ítems més clars doncs tindrien el valor afegit dels productes pesquers, fomentar el relleu generacional del sector, afavorir també l'accés del sector a l'aprenentatge, fomentar l'ocupació o, entre d'altres, també promoure, per exemple, el consum de peix de proximitat. En tot cas, són molts projectes diferents, dels quals, evidentment, aquí al FAR en parlarem àmpliament.
Doncs bona feina la que fan els grups d'acció local, els GALP, molt bona feina, i evidentment segur que en fan un bon ús d'aquests diners als quals fas referència i que serviran per rellençar el sector del pesquer. Una pena que a Barcelona no hi hagi GALP, ja t'ho dic també.
Veurem, a veure si en un futur proper el podem tenir. Deixa'm afegir-te sí. també que estem pendents de la reunió que s'està produint entre el Ministeri de Sanitat, també el Departament de Salut del Govern de la Generalitat, per decidir finalment si demà dijous, dia 18, Barcelona passa a la fase 3, no només Barcelona, sinó també Lleida, en el cas que ens ocupa doncs, Barcelona. Tot indica, per les últimes declaracions fetes pel ministre de Sanitat espanyol, Salvador Illa, que sí, i que, per tant, demà mateix, tota Catalunya estaria ja en fase 3 de la desescalada.
Hi havia una frase, quan jo era petit, que deia poderoso caballero es don dinero, saps? I aquest poderoso caballero és el que està empantant...
S'apropa a Sant Joan.
Eh? Exacte, s'apropa Sant Joan, molts interessos econòmics. Mira, tot començarà el 21, que són dos dies abans. Bueno, doncs escolta'm, quan hi hagi novetats o quan es confirmi la notícia, ens ho fa saber. Gràcies, Isabel.
I tant. Vinga, gràcies. Fins ara.
Fins ara.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Varador 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
La formació professional és una peça estratègica en la formació i en el mapa educatiu de qualsevol país que vulgui tenir una formació justa i equilibrada en tots els àmbits i en tots els serveis. La formació professional a l'Estat espanyol i també a Catalunya ha estat històricament molt menys tinguda. Des de les administracions tampoc no se l'ha cuidat ni se l'ha potenciat com caldria. La darrera de la formació professional és aquesta reforma que bueno, se'ns ha venut com no, perquè els nanos tindran més possibilitats de treballar més a la vida real, a les empreses, no? Més hores de pràctiques a les empreses i, per tant, més aprenentatge sobre el terreny. El problema és que, tal com s'ha dissenyat i tal com se sospita des de diferents àmbits del món educatiu, aquestes més hores a les empreses per aprendre s'acabaran convertint en mà d'obra sense retribuir. S'ha demanat aquest matí en una roda de premsa, o s'ha explicat aquest matí en una roda de premsa a les 11, els motius pels quals s'ha presentat una demanda al síndic de Greuges per l'aturada de la reforma de la formació professional. L'han presentat un seguit de síndic. Pels quals s'ha presentat una demanda al síndic de Greuges per l'aturada de la reforma de la formació professional. L'han presentat un seguit de síndic. Pels quals s'ha presentat una demanda al síndic de Greuges per l'aturada de la reforma de la formació
professional. Jo crec que vol reforma més o menys ambiciosa, si vol tenir èxit, diguem, ha de fonamentar-se en base al diàleg i a la corresponsabilitat de tots els equips educatius. I el problema de la fragilitat de qualsevol reforma o qualsevol iniciativa que pren el govern és que es pensa que pot canviar la realitat a través de la legislació. I això no tampoc els en vejo gaire, perquè solen ser objecte de moltíssimes pressions i a l'actualitat, diguem, bona part de l'empresariat veu en la formació professional doncs una possibilitat de poder trobar doncs alguns estudiants que puguin fer mà d'obra barata. Uh-huh. En alguns casos no, perquè el món, ja dic, el món de la formació professional és terriblement complex i no és el mateix, per posar un exemple, el centre de formació professional que hi pugui haver-hi a la zona franca i que genera SEAT, que diguem, és d'alta qualitat, que no, per exemple, un supermercat que diguem, utilitza com a estudiants de pràctiques a reponedors diguem, durant mesos i mesos, quan les tasques d'un reponedor de supermercat doncs, s'assoleixen en poques hores. Mm. És a dir, aquest és un dels perills, però un altre perill també és la pèrdua de pes del que serien més marcs teòrics que permeten als alumnes, després, diguem, havent fet el seu propi grau, doncs, de poder ascendir, poder arribar a un altre grau més superior, o poder tenir, com a mínim, tots aquells coneixements i una visió àmplia del seu propi camp de coneixement, perquè també, de vegades, és molt probable que amb aquesta reforma de la formació professional acabi tan sumament especialitzat que quan el seu àmbit s'acabi, quan el seu àmbit perdi pistonada, es trobi en una situació de fragilitat.
Per tant, es tracta que tingui una visió més d'ampli espectre de la que en un principi sembla que li oferiria aquesta reforma, aquests estudis redissenyats tal com es presenten ara.
Ho vaig explicar d'una manera que se m'entengui perfectament. Imaginem, per exemple, doncs, en el món de la construcció. Uh-huh. Hi ha aquelles persones, per exemple, diguem, una persona del món de la construcció estaria bé que passés per diversos oficis dins de la construcció per tenir una imatge global. Perquè, per posar un exemple, si entrem en una empresa cada vegada més especialitzada d'encofrador, probablement només sabrà fer d'encofrador i després probablement totes aquelles altres tasques, i més en un teixit productiu com el nostre, que està molt fonamentat en un cert minifundisme empresarial, doncs, si s'especialitza tant, en realitat està en una situació de fragilitat molt gran.
Clar.
És a dir, entenem que la formació professional no només ha d'estar especialitzada, sinó també tenir una visió global. I per això la dual és un perill, perquè pot acabar explotant molt intensivament mà d'obra en un àmbit molt determinat i que en realitat acabi, diguem, allò pugui ser molt rendible a la pròpia empresa a curt termini, però que a llarg termini sigui desastrós per al propi treballador.
Per tant, aquesta és una mica la visió que es té. S'ha presentat aquesta... Bueno, s'ha demanat al síndic que actuï en aquest sentit. No sé si teniu períodes de temps, si us en teniu un 2 mesos, 3 mesos, dues setmanes. Teniu idea?
Tota llei passa per uns procediments. Suposo que també haurà de passar pel Consell Escolar de Catalunya, però al final acaba en el Parlament, perquè és veritat que el legislador fa una llei i, en tot cas, diguem, pots intentar pactar-la més o pots intentar escoltar més a tots els implicats, però al final acaba tenint un recorregut parlamentari, i si el Parlament l'aprova, doncs pràcticament no hi ha res a parlar, que és un dels mals costums que de vegades té, diguem, que tenim com a tradició política.
Sí.
Jo entenc que aquelles lleis estables que funcionen són aquelles en les quals hi ha una corresponsabilitat per part de tots els agents. Si hi ha una llei que no compta amb tots els suports, és una llei fràgil que estarà qüestionada, i que quan hi hagi un altre ocupant dins del que seria el Departament d'Educació en farà un altre, i per això hi ha tanta fragilitat legislativa.
Doncs veurem si finalment us escolten, igual que escolten les peticions, les propostes que vareu fer el passat dilluns en roda de premsa sobre com ha de ser la incorporació del proper curs escolar. És a dir, proposeu des de l'USTEC reduir les classes a 40-45 minuts, la incorporació de 44.500 mestres en dos cicles diferents, un màxim de 15 alumnes per classe i un mínim de 4 metres quadrats i a infantil ràtios per sota de 10, i finalment actiu a primària sigui de 23 hores i a secundària de 18. Són algunes de les propostes, de les principals propostes que heu fet al departament de cara al curs vinent.
Sí, correcte. A veure, totes aquestes mesures no són cap, diguem, reivindicació. De vegades són els simples consells de les autoritats sanitàries per evitar rebrots. És a dir, a veure, ara per ara, els docents, jo diria que fins i tot tenen més ganes de tornar als centres que no pas als alumnes. És a dir, hi ha una voluntat molt clara, perquè realment aquest confinament, aquests 3 mesos tan estranys que hem viscut tots, des de la professió docent s'ha vist amb una certa perplexitat i incomoditat, perquè realment es troba molt a faltar l'escola, tal com l'havien conegut, però també, d'altra banda, és veritat que un retorn a l'escola precipitat sense les condicions necessàries ens fa molta por que hi hagi un rebrot i que haguem de tornar-nos a confinar, perquè jo crec que això seria un cop a la moral col·lectiva bastant devastador. De manera que sí, volem tornar a l'escola, però en unes condicions de seguretat. I, en tot cas, també, en aquest sentit, sí que pot ser una crisi com a oportunitat. Jo entenc que això dels 15 alumnes per aula, tal com s'ha demostrat en diversos estudis, sobretot fets als Estats Units, el tema de la reducció de ràtios és realment una, diguem, la millor cosa per millorar els resultats educatius, i no només això, sinó per superar les diferències entre classes socials i la resta de la pobresa. Ara tothom parla de que és pobre tot aquell que no es pot connectar. No. Probablement bona part dels mals resultats educatius tenen a veure amb determinats capitals culturals, dèficits de capitals culturals, i això té la solució en base a una atenció més individualitzada per part dels docents,
sí?
Però aquesta percepció més individualitzada no és possible si no hi ha rebaixa de ràtios.
Doncs no sé què dirà el departament. Últimament, canvia d'opinió d'un dia per l'altre, vull dir, veurem finalment què us diuen, però a priori sembla complicat incorporar 44.500 nous mestres de cara al curs vinent i, per tant, dur a terme totes aquestes reduccions. Veurem, igual ens sorprenen.
Sí, la veritat és que jo entenc que com a periodista ha de ser complicat cobrir ara mateix les rodes de premsa al Departament d'Educació, perquè sí. Jo crec que és la primera vegada que veig que surts més confós o amb menys informació després d'assistir a la roda de premsa que abans.
Bueno, o surts amb una idea i del dia següent és una altra, que dius, hòstia,
sí.
No havia, saps? No havíem quedat que no superaríem els 18 alumnes per classe? Doncs, o sigui, que 15, i com a molt 18, i per què ara es plantegen que n'hi hagi 20 o 23? Saps? Vull dir, és un confós.
Escolta, aquest divendres el conseller compareix davant del Consell Escolar de Catalunya, a veure què ens dirà. No és ben bé una roda de premsa, sinó s'adreça a tota la comunitat educativa, a veure què ens dirà.
Doncs escolta'm, ja ens ho fareu saber, Xavier, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé.
Igualment, a reveure.
Cuida't, fins després, a reveure. En Xavier Díaz és el representant d'Usted Castés al Consell Escolar de Catalunya i que divendres, bueno, tindrà l'oportunitat d'escoltar en primera persona el conseller. Però demà hi ha un acte important. De fet, demà és el Dia Mundial del Refugiat i per aquest motiu volem convidar-vos a que participeu, a que escolteu un seguit de propostes que l'ACNUR ens fa arribar. De fet, si haguéssim de ser, i hem de ser rigorosos, el dia és dissabte, tot i que l'ACNUR ha pres la determinació de fer la seva celebració demà. Per aquest motiu, volem saludar a María Jesús Vega, que és portavoz de ACNUR. María Jesús, buenas tardes, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y mañana, por tanto, tenemos celebración, acto, supongo que reivindicativo, y para, bueno, dar también visibilidad a todo el trabajo que hacéis desde ACNUR en favor y en ayuda a los refugiados que desgraciadamente están o viven muchos de ellos en el olvido.
Pues así es. Mañana vamos a hacer un evento de celebración de Día Mundial del Refugiado. Lo hacemos mañana 18 porque es el día en el que vamos a hacer la presentación a nivel internacional del informe sobre las tendencias mundiales de asilo. Estamos hablando de muchos millones de personas que siguen desplazándose cada día, ¿no? Y al año, pues batimos récord desde la Segunda Guerra Mundial, año tras año, gente que huye de la guerra, de la persecución por razones de raza, religión, por opinión política. Entonces, vamos a hacerlo mañana, es una manera de poner sobre la mesa pues el valor, el espíritu de superación, las contribuciones de las personas refugiadas, que bueno, pues también en este momento de pandemia, estos meses que hemos pasado, han quedado muy invisibilizadas, pero realmente han sido uno de los colectivos que han sufrido de una forma también más, con mayor vulnerabilidad, esta situación.
Hay un elemento o hay un concepto que has puesto tú ahora mismo encima de la mesa y que creo que es fundamental, y es lo que aportan las personas refugiadas. Se debería hacer más divulgación de lo mucho que nos traen, de lo mucho que nos aportan, de lo mucho que nos enseñan, ¿no? Desde su origen, y ya no solo por su experiencia, sino por su cultura, por su manera de ver la vida. Se debería hacer más divulgación de todo esto.
Definitivamente, yo creo que bueno, es algo que desde ACNUR lo tenemos muy claro, quienes trabajamos con personas extranjeras también lo tenemos muy claro. Hay veces que tenemos miedo a lo desconocido, al que es diferente, al que viene de fuera, que tiene pues otro aspecto físico, otro color de piel o reza otro credo, ¿no?, a otro Dios. Pero cuando tú estás con la gente y hablas con ellos y te das cuenta de bueno, pues de toda esa riqueza que traen, tú bien lo estás diciendo, ¿no? A nivel personal, a nivel profesional, gente que, bueno, pues como cualquiera de nosotros, de repente hay una guerra, hay una situación de violencia y tienen que salir y dejar todo lo que han construido a lo largo de su vida. Y a mí, desde luego, esta situación de pandemia también, yo creo que nos ha hecho a muchos el sentir de una manera más fácil el ponernos en la piel, ¿no? La pérdida de libertad, la pérdida de movilidad, el no tener contacto con seres queridos, con los abuelos, que se muera tu gente y no te puedas despedir. Eso es lo que pasan día a día a las personas refugiadas. O sea, cuando cruzan fronteras, cuando tienen que marcharse con lo puesto, es con un móvil que luego se lo roban las mafias porque le cobran por cruzar a otro país. Entonces, yo creo que si hay algo que hemos aprendido también de esto es que todos contamos para salir adelante de situaciones así y que, bueno, pues la gente tiene muchísimo que aportar, pero hay que darle una oportunidad para hacerlo.
Mañana se va a hacer este evento, que se podrá seguir a través de la web de ACNUR, en el cual pues personas refugiadas nos ofrecerán su arte, su cante, su música, su cultura, pero que también contará con la participación de gente como Juanes o como Nach, que participarán en este evento, ¿no?
Así es. Queremos, bueno, pues en este evento, ya que las circunstancias nos han llevado a estar con el tema de la conectividad y hacer las cosas online, pues lo haremos en un teatro que estará vacío, pero bueno, pues lo vamos a hacer pues poniendo en valor también ese trabajo y esas contribuciones, ¿no? Vamos a tener a un músico, a un guitarrista sirio, vamos a tener a unos músicos venezolanos que van a tocar juntos. Y como broche, pues vamos también a contar con con dos cantantes de reconocido prestigio, tanto Rap, que es un auténtico poeta, como a Juanes, no necesita tampoco presentación, el cantante colombiano que lleva colaborando también con ACNUR desde hace muchos años. Ellos han hecho un tema juntos que se llama Pasarán. Y, la presentación de ese tema la vamos a hacer en este evento que vamos a realizar mañana a las 4 de la tarde en la página web www.acnur.org. Vais a poder tener el enlace a YouTube y a las distintas redes desde las que se va a poder conectar el que quiera verlo.
Pues invitamos a la gente que nos ve y que nos escucha a seguir este evento que organiza la ACNUR y tomar conciencia de lo que nos podemos enriquecer con estas personas recién llegadas, en muchos casos, a nuestro país. Ha sido un placer, como siempre, María Jesús. Un abrazo bien fuerte, que vaya muy bien.
Gracias a vosotros por el espacio que nos brindáis.
Siempre. Gracias. Hasta luego.
Venga,
abraçada. Adéu. Doncs ja ho sabeu, demà connecteu amb la web de l'ACNUR, que és acnur.org, i podreu gaudir d'aquesta celebració que ha organitzat l'entitat.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Seguim endavant, són 4:30 de 5 de la tarda. I què us sembla si saludem amics, amigues, a col·laboradors que ens ajudaran a tenir una visió diferent de l'entorn que tenim? Judit, avui de què parlem? Vinga.
Doncs sí, perquè avui estrenem col·laboradora des de Radio Delta. Ella és l'Erika Valero i és guia turística, i per tant en aquesta secció ens explicaran diferents rutes que podem fer aquí a les Terres de l'Ebre. Erika, benvinguda.
Bona tarda, Judit. Bona tarda a tots. Moltes gràcies.
Bona tarda.
Avui me sembla, Erika, que ens portes una ruta amb molta història aquí a les Terres de l'Ebre.
Sí, vos porto una ruta que té molta història, com tu has dit, i que també és molt especial per a nosaltres. És una ruta molt, molt singular, que és la que solem recomanar més per a totes les persones que venen a conèixer el Delta. I m'agradaria explicar-vos 5 centímetres del Camí de Sirga.
I tant, avant.
Endavant. El Camí de Sirga és una ruta que es pot fer tant en bicicleta com caminant. Se sol fer més en la bicicleta, però es poden fer en petits trams caminant. Llavors és una ruta que comença a la capital del Montsià, al poble d'Amposta, i des d'allà acompanya el riu fins a la Gola de Mitjor, fent un recorregut de 22 quilòmetres, i com bé he dit, sempre va paral·lel al riu. Antigament, este camí estava vinculat als llaguts i a totes les embarcacions tradicionals que navegaven per l'Ebre, transportant mercaderies aigües amunt i aigües avall. Principalment, el que solien transportar era arròs. Llavors, aquestes embarcacions eren arrossegades per animals, però també per persones, que eren els localment coneguts sirgadors, que d'aquí ve el nom d'este camí. I, bueno, normalment, aigües avall també se podia aprofitar més la corrent del riu i no calia fer tanta força com, per exemple, s'havia de fer de pujada. Després, a mitjan del segle XX, degut a la millora també de totes les comunicacions de les Terres de l'Ebre, que es van construir els ferrocarrils i les carreteres, tot això va fer que el riu perdés el seu protagonisme com a via principal de comunicació i, per tant, també es va perdre aquest singular mode de navegació i també es van perdre doncs, les embarcacions tradicionals. Però, tot i així, és una cosa que nosaltres conservem molt viva la nostra tradició oral. Després, pel que fa a dades més tècniques d'esta ruta, recordem que la distància total és de, incloent l'anada i tornada, són uns 44 quilòmetres aproximadament, i ho fem tot pel mateix camí. La duració pot ser aproximada, se pot fer perfectament en migdia, però jo personalment sempre recomano fer-ho en dia sencer, perquè això també depèn molt del ritme i de les parades que fa cadascú, i jo com a guia sempre recomano a les rutes així anar a passar tot el dia i gaudir en calma de tot el que es va veient. El tipus de sol i de via pels quals se circula és majoritàriament terra i carril bici. És un itinerari molt senzill, no és curt, que són 44 quilòmetres. És molt senzill i no s'ha de fer en cap moment cap encreuament perillós, no es cruza en carretera i és perfectament molt recomanable per a fer la gent que va en nens i famílies i que no volen rutes més com dir-ho, ara no em surt.
Com més planeres, més fetes per tots, no? Més familiars.
Sí, molt bé, que poden anar tots junts i que no has de fer cap cruce ni res que et pugui.
Llavors... I de fet, Erika, també amb aquesta ruta és bastant plana, és a dir, no hi ha una dificultat física que hi hagi gent que ho pugui fer en aquest cas.
Cap ni una, com tu ja ho has dit, aquí al Delta tot és pla, vull dir que el desnivell és inexistent. I és apte també per fer en qualsevol època de l'any. Se pot fer tant a l'hivern, a la tardor, a l'estiu i a la primavera, és que a totes les èpoques, com el paisatge és tot, va tot el rato al costat del riu, i vas a l'obos de Ribera i a l'altra banda solem tindre sempre el paisatge d'arrossars, com canvia tant en les estacions, és una ruta que se faig en l'època que es faig, sempre és bonica. I també al llarg de tot el recorregut ens anirem trobant diferents àrees de descans,
sí.
També molts de panells informatius i senyalitzacions a cada mig quilòmetre de tota la distància que portem recorreguda.
Per tant,
això com a dades tècniques.
Home, això està molt bé perquè si ens equivoquem, almenys sabrem que només ens hem equivocat 500 metres. Vull dir que podrem tornar a reprendre novament des del punt on ens haguem equivocat aquesta ruta, que pels que no estan tan avasats a fer aquest tipus de viatges, doncs sempre és interessant.
Claro, i et va motivant perquè dius, va, ja n'he fet mig més. I te vas engrescant d'anar veient les senyalitzacions en el quilometratge.
Escolta...
I de fet també és... digues que no.
No, un dubte, perquè parlaves de que era utilitzat per portar bueno, a Sidra, no? El camí de Sidra, doncs per portar a Sidra. Escolta, fins quan? És a dir, aquest camí ha estat utilitzat de manera professional, industrial, fins fa gaire temps o no?
Tot això és el camí de Sirga.
Sí.
No sé si t'has entès Sidra.
Sí. O... No, Sirga.
Sirga, vale.
Sí.
Este camí, tot això, se va deixar de fer, com he dit, a mitjans del segle XX. Quan ja es va començar a modernitzar, es van començar a asfaltar les carreteres i a fer vies de tren, tot això ja se va perdre. O sigui, estaríem parlant de 1900 i poc.
Déu-n'hi-do.
Sí. I ara m'agradaria explicar-vos 5 sentiments dels puestos així més interessants, dels punts més interessants que ens trobem en aquesta ruta. Tot, com vos he dit, a tots aquests punts hi ha panells informatius que ens donen una informació molt més ampliada, però jo us faré 5 centímetres. Quan comencem, als 2,5 quilòmetres, més o menys, ens trobarem una sínia, que una sínia, jo això ho vaig descobrir caminant,
sí.
Vull dir que no ho sabia. Una sínia és una antiga construcció que servia per elevar l'aigua del riu i poder regar tots els camps de cultiu més pròxims. O sigui, tenien que buscar la vida com podien. L'aigua dolça era una font de riquesa aquí. En la terra tan fèrtil que tenim s'havia de buscar el mecanisme de poder regar tot el que teníem.
I que en aquest cas era principalment per als arrossars, no, Erika?
era per als arrossars, però també en aquest paisatge no tenim en tanta quantitat, però també hi ha petits cultius d'horta. Llavors, doncs, també els donava bé per a tot. Després també trobem, als 5 quilòmetres i mig, més o menys, ens trobem l'àrea de descans que hi ha enfront a la illa de Sapinya. La illa de Sapinya és una joia fluvial que està declarada reserva natural. És una illa molt petita, no arriba a les 7 hectàrees, però tot i així alberga fins a 130 espècies de plantes catalogades. I a part, és un dormidor invernal superimportant per a diferents espècies d'aus que tenim aquí al delta, com són els corbs marins, els bernats i els martinets. I bueno, també cal dir, doncs, que la conservació d'esta illa se troba una mica en perill degut als pocs sediments que ens baixen aquí a aquest tram del riu Ebre i també per l'erosió dels seus marges degut a la navegació, a les barques i tot això. Llavors és una petita joia fluvial que hem d'anar cuidant perquè, com tot, si no es cuida, doncs desapareix.
I tant.
Digues.
Després als 9 quilòmetres i poc arribem al poble de Balada. El poble de Balada és el més petit del delta i habiten de forma permanent entre 20 i 30 persones i és una població que forma part d'Amposta i de Sant Jaume d'Enveja. El més interessant d'aquest poblet és que tenen el seu famós baladre, que està conegut localment com baladre de Balada, i el baladre este està catalogat com a arbre monumental i és l'espècie de baladre més alt de tota Catalunya. I va ser plantat l'any 1924, vull dir que ja va a camí del centenari. I això és una cosa a tindre en compte i jo sempre trobo interessant fer una paradeta aquí en aquest punt de Balada perquè també tenen un embarcador superguapet que ens dona vista a la illa de Gràcia, que és una altra illa que està davant d'aquest poble i la veiem perfectament des del seu embarcador. La illa de Gràcia ja és més gran que Sapinya, té una extensió de 2 quilòmetres de longitud i és una illa de propietat privada que està dedicada exclusivament a l'explotació agrícola de cítrics. Després, si continuem, en res ja ens trobem a Sant Jaume, en 4 quilòmetres ens trobem al poble de Sant Jaume i allí observarem en primera línia de tot la panoràmica del riu, la façana fluvial del poble que tenim al costat, el poble veí que és del Tebre, i observarem el pont del Passador, que està construït l'any 2010 i que és el pont que és l'únic nexe d'unió que hi ha al delta entre la comarca del Baix Ebre i la comarca del Montsià. I ja per últim, quan arribem al final del nostre trajecte, ja ens trobem en el canal d'aigua dolça, que és conegut localment com la Gola de Mitjor. La Gola de Mitjor va ser desembocadura del riu Ebre quan el delta encara estava en formació. I enfront nostre, o sigui, a l'altra banda de la Gola, tenim la majestuosa illa de Buda, que també és molt més reconeguda potser que Sapinya i Gràcia, que és una meravella també fluvial i que també té una propietat privada. I això serien 5 centímetres, des de lo que ens podem trobar.
Doncs escolta'm, aquesta és una ruta que podem fer, com deies, a 44 quilòmetres, no?
I a més a anar més, i tornar.
Anar i tornar, és a dir, 22 de pujar, 22 de baixar. Jo crec que això, com deies tu, migdia és molt apretat. Els que estan més en forma segur que ho poden fer, és un matí de bicicleta. Però si ho fem al llarg del dia, doncs fas la meitat, puges i baixes, i repasses tota aquesta ruta que era utilitzada per transportar les barques des de terra, amb tracció animal i amb tracció humana, anar-les estirant fins a, m'has dit, l'any 1920 aproximadament, fins a principis de...
Sí, no? Fins a principis del segle XX, sí.
Embarcacions en queden per allà? Hi ha mostres, hi ha restes, hi ha algun...
Sí, n'hi ha algunes, a vegades a les voretes del riu les trobem abandonades, però també n'hi ha una molt ben exposada que et dona una gran idea de com eren, n'hi ha el Museu de Deltebre, que és un museu així que recrea tots els ecosistemes típics que tenim aquí baix i allí tenen exposat un llagut i et dona una idea, i està molt ben conservat, i et dona una gran idea de com eren aquestes embarcacions.
Havia de ser fotut, per això, anar estirant la barca des de terra, és a dir, per molta tracció animal que tinguessis i que estiressin, havia de ser complicat tot això.
Havia de ser terrible perquè també hem de pensar que no s'havien construït encara totes les preses hidroelèctriques i totes aquestes instal·lacions que frenen una mica la corrent del riu, llavors el riu baixava salvajemente i jo suposo que havia de ser bastant, bastant pesat.
Déu-n'hi-do. Per tant, recomanació, qualsevol moment de l'any. Jo suposo que això és de primavera-tardor, perquè si has de pedalar 44 quilòmetres, si és una farigola que et faci ombra, has d'estar molt, molt en forma, Jo t'ho dic també.
Sí, jo sóc més d'entretemps perquè com, patir molta calor, patir molt de fred no mos agrada, llavors els entretemps són perfectes i el paisatge és sempre bonic, i, però també s'ha de tindre en compte pues, que vas a passar-ho bé, a gaudir del paisatge, tampoc vas a pegar-te una cremada, vull dir que s'ha de fer... S'ha de fer com tu dius en entretemps.
De tota manera, aquesta ruta, Erika, està envoltada d'arbres i per tant hi ha molta ombra per molts de quilòmetres. És a dir, l'estiu encara amb l'objectiu de poder arribar fins a la platja, encara després arribes al descans, te fas un bany i tornes.
Sí, això també és veritat. Mira, que Judit me dona la idea. Quan arribem a la Gola de Mitjor, per als que vulguin una miqueta més, en 3 quilòmetres i poc, podem enllaçar, des d'allí podem agarrar el carril bici i enllaçar en la carretera d'asfalt i des d'allí podem arribar a la platja de Mitjor i també hi ha una petita llacuna que és molt poc coneguda, que és l'Alfacada. I són 10 minutets més de bici i mira, doncs tens l'incentiu de dir, me vaig a pegar un banyet a la platja i ja tornes d'una altra manera.
Doncs, Erika, escolta, m'ha estat un plaer compartir amb tu aquesta ruta i bé, quan tinguem oportunitat, ara d'aquí poc temps, que començarem a agafar vacances i aquestes coses, ens aproparem cap aquí a l'Ebre per poder gaudir-la. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, Erika Valero.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cuida't, fins després, a reveure. Gràcies fins també, després. Judit, que vagi bé.
Fins ara.
Fins ara. Doncs ja ho sabeu, conèixer país, conèixer territori és fer cultura. I fer cultura també és conèixer les diferents casuístiques de la navegació. Avui amb en Josep Roestel, de l'Escola de Vela del Club Nàutic de Vilanova, el que farem serà repassar algunes de les qüestions relacionades amb les llums i amb les marques en el mar i en la navegació.
Fent milles. Parlarem de les llums i les marques que veiem al mar, les llums i marques de navegació. Una primera consideració i a moda de data curiosa, penseu que les llums de circulació terrestre, les de la carretera, els semàfors, tenen les mateixes llums que veiem al mar. De fet, és una adaptació. Penseu que el primer sistema de circulació humà va ser en part als vaixells, i tota la normativa que es va crear en aquell moment, després al moment d'aparèixer els carros de cavalls i els cotxes, es va fer una adaptació a tota aquella normativa a nivell terrestre. Podem trobar diversos llums i diverses marques diferents, com per exemple les entrades dels ports, que et senyalitzen per on s'entra un port, sobretot quan vas de nit, molts cops hi ha multitud de llums, molts cops se solapen amb la pròpia llum de la ciutat, i aquestes llums ens ajuden a trobar l'entrada al port, en quin sentit és. Igualment, a dins del canal, un cop estàs a dins, està tot senyalitzat amb llums per saber on hi ha un topall amb terra o on pots navegar tranquil·lament. I després, quan ja estem navegant a fora, també trobem el que es diuen les marques cardinals, per exemple, que t'avisen de zones que no hi ha tanta profunditat, potser, o no s'hi pot navegar allà dins, com serien les marques espacials. I igualment, una altra de les senyals que tenim són els fars. Els fars sí que n'hem sentit tots a parlar. Cada far té una seqüència de llums única i t'indiquen certs punts. Tots els barcos després porten una sèrie de llibres que t'especifiquen cada far quin tipus de llum fa i amb quina seqüència, perquè tu els puguis identificar i saber exactament on estan posicionats a terra. Per últim, les pròpies embarcacions, igual que els avions, igual que els cotxes, les embarcacions porten llums que ens faciliten la identificació i saber cap a on van aquestes embarcacions, especialment quan és de nit. Una de les situacions que més et fa estar en tensió de nit és començar a veure llums i no saber si allò que estàs veient ve cap a tu, se'n va de tu, i per això hi ha tota una sèrie de reglamentacions que t'especifiquen on exactament han d'anar les llums. A nivell general, trobem les llums vermelles a la banda de babord de la nostra embarcació i la llum verda a la banda d'estribord. I a darrere tenim la luz d'alcance, que és de color blanc, i llavors també entrem en distinció de si és una embarcació a motor, una embarcació de vela. Per exemple, les embarcacions de vela a tope de pal també porten una llum, que així pots veure l'alçada del pal i també et pots fer una idea del tamany d'aquella embarcació que has descobert.
Doncs aquestes són les llums que identifiquen les embarcacions. És un repte conèixer-les i un plaer saber-les identificar pels llums. És com un petit joc. Us recomanem que hi jugueu de tant en tant, que aprengueu, us formeu i, per què no, passeu una nit d'estiu intentant identificar de quina embarcació estem parlant. Parlant de senyals i de fars, anem al far del far. Isabel González, què tal? Com estàs?
Què tal? Sí, amb aquesta llum que m'entra aquí, no? Que veig, sí. És veritat, estic il·luminada.
És veritat. No, a més, jo tinc la pantalla com així, com el retorn, com posat així de costat.
Sí, clar, tu no deus veure absolutament
segueix
res.
Segueix la llum del far.
Mira, veus, segueix la llum del far. Endavant, Isabel, il·lumina'ns.
No, res, entro per comunicar-vos, perquè us ho deia a l'inici del programa i ara ho podem concretar ja. De fet, a 5 minuts després que jo us ho expliqués, doncs ja es feia oficial. Finalment, Barcelona i Lleida passen a la fase 3 a partir de les 12 d'aquesta nit, és a dir, a partir d'aquest dijous. D'aquesta manera, recordem, el govern de la Generalitat recupera ara ja sí les competències plenes de la fase de desescalada i es recupera tota la mobilitat lliure a tot el país. Recordem que en el cas de Girona i Catalunya Central havien entrat en aquesta fase 3 aquesta mateixa setmana. Pel que fa a les Serres de l'Ebre, l'Aran i el Pirineu i també al Camp de Tarragona, ho havien fet ja la setmana passada. Per tant, ara ja, a partir de demà, tot el país en fase 3 de desescalada i el govern recuperant competències d'aquesta desescalada al nostre país.
Vale, per tant, això vol dir que a partir de cap de setmana tothom es podrà bellugar allà on li doni la gana, sense que de fet molta gent ja ho feia, però sense por a que ningú et pugui dir res.
I que ho feia, però feia malament.
I ho feia malament.
Ara no fem promoció.
No, ho feia malament i... Però ja està, això és que s'ha de fer els petits. Però ara ho podran fer sense què. I la Generalitat és qui posarà les normes. Per tant, poden haver diferències entre comunitats autònomes. Això ens ho podem trobar, eh?
Correcte.
Que València, Múrcia, Andalusia es faci una cosa, per exemple, i Catalunya se'n faci una altra.
Exacte, veurem com es materialitza aquesta recuperació de competències.
Ara, això sí, tots amb la mascareta, eh? Hi havia una senyora pel carrer que deia «Estoy de la mascarilla hasta un coñazo». Així de clau va dir la senyora, saps? I jo vaig pensar, pues mira, tienes razón,
ara
però
tornem, en uns minutets tornem, amb vale. Més continguts.
Ah, no mires la finestra, ja. Mires l'hora.
No, clar, tinc el rellotge aquí. Finestra no. Tinc el rellotge perquè no tinc res més que m'ho indiqui. Veig que queda poquet ja. No. Res, adéu.
Ja està, adéu. Ja està. I se'n va. Pensava que era procés morena, banda i banda. Moltíssims.
El Far, amb Isabel González.
Ens toca lluitar per aquells més vulnerables, els malalts de càncer, aquells que no només estan preocupats per enfrontar-se a la seva malaltia, sinó també per pagar les factures. En necessitem, per poder seguir cobrint les seves necessitats bàsiques gràcies al nostre fons d'emergència social. ASC, Catalunya contra el Càncer. Dona a ASC.es.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Del goig. M'agrada el sol, l'estiu que se'l dirà. En el dia que naix, en un te tèbia, destinat a ser invocació del goig. És bo saber que aquell que ens mira des del fons de l'espill també coneix els transparents camins de l'alegria. Música. festa. Sense pauses del cos nu, dies en que ni la miserable boira de la mort podrà cobrir-nos de tol els ulls. Es pot saber que aquell que ens mira des del fons de l'espill també coneix els transparents camins de l'alegria. Malgrat el sol, l'estiu que s'albira en el dia que naix...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan vols estar informat, saber què pensa